Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Acord de pressupostos entre Esquerra i el PSC. Noves tracturades en aquests moments per les autopistes i carreteres catalanes. I, evidentment, el cas Koldo. D'aquí uns menys tots aquests temes aquí al món a RAC1, però ahir a la plaça del Rei a Barcelona va ser un escenari transversal de la lectura d'un manifest que m'atreveixo a dir que uneix una majoria absolutíssima de ciutadans de Catalunya. Més d'un centenar d'entitats, d'associacions, de sindicats, d'artistes, de periodistes van alçar la veu per denunciar la criminalització del dret a la protesta limitant els drets fonamentals. 140 organitzacions i noms com els d'Andreu Buenafuente, Lluís Llach, Mònica Terribas, Jordi Évole, Ariadna Gil, Miqui Esparvé, Carlos Cuevas, Queco Novell, Anna Polo, Laura Rossell, Gerard Quintana, el doctor Bonaventura Clotet, Ricard Ostrell, Musca, Oleguer Preses, Carlos Bardem, Eduard Farelo, Santi Balmes, Lil Dami, Joan Dausà, entre molts d'altres. Molts d'altres. El manifest en resum diu que en els darrers anys hem vist com des de la política i la justícia s'ha dut a terme una clara criminalització de la protesta amb greus repercussions per les persones que exercien el dret de reunió i manifestació, vulnerant reiteradament la llibertat d'expressió a cantants, actors i actrius, obstaculitzant l'exercici del dret a la informació per part de professionals de la informació, censurant obres de teatre, perseguint l'independentisme, el feminisme, la lluita pel dret a l'habitatge, l'antiracisme, l'ecologisme i atacant el dret de vaga i la llibertat sindical. Avui, diu el manifest, vivim una nova escalada contra el dret a la protesta davant de la persecució i investigació per terrorisme d'11 persones, 11 dins de la causa contra el tsunami democràtic. Aquesta societat civil va manifestar que la investigació que porta a terme l'Audiència Nacional / Tribunal Suprem contra el tsunami suposa un atac directe a l'exercici de drets fonamentals, especialment del dret de manifestació i de llibertat d'expressió, i també a la llibertat d'informació. Un nou exemple de l'aplicació extensiva del Codi Penal a la criminalització de la protesta. Milers de persones van sortir legítimament i democràticament al carrer per expressar el seu rebuig a una sentència que condemnava els líders polítics i socials a un empresonament injust contra el qual també s'havien pronunciat tant el grup de treball de detencions arbitràries de les Nacions Unides com el Consell d'Europa. Les mobilitzacions ciutadanes vinculades a través del tsunami sol·licitaven diàleg sota un lema, recordem, sit and talk, és a dir, seure i xerrar, i s'emmarcaven en l'acció no violenta que forma part del legítim exercici del dret a la protesta, protegit pel dret internacional dels drets humans. La decisió de l'Audiència Nacional d'investigar per terrorisme representants polítics, periodistes i membres de la societat civil, en el context actual, mostra una clara intenció de desgastar el govern de l'Estat i la majoria parlamentària en la tramitació de la llei d'amnistia, fet que suposa una ingerència clara del poder judicial sobre el legislatiu i que afebleix la democràcia i la voluntat de la ciutadania que es va expressar amb el seu vot el passat 23 de juliol. Aquesta criminalització té un efecte més dissuasiu dirigit a tota la societat perquè persegueix el mecanisme principal mitjançant el qual defensen els drets i llibertats tota mena de col·lectius i d'organitzacions. Perquè és evident, i com deia el lema d'aquest manifest, protestar no és terrorisme. Són les 8:03 minuts. Benvinguts al debat. Vinga, la Peu de Terra, que és dimarts 27 de febrer del 2024.
I avui serà un dia de ventades fortes al Pirineu, al Prepirineu, a l'Empordà i també cap a l'extrem sud del país, amb nevades al Pirineu, sobretot a la cara nord, i amb més fred a la primera hora.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continuen els talls a l'AP7 i l'N2 a Pontós, amb desviaments a la resta de la circulació per les sortides 4 a Figueres i 5 a l'Escala, així com en vies alternatives a la Nacional com la C31 o la C26. Les manifestacions també es noten ja a la demarcació de Lleida, amb carrils tallats a l'A2 en els dos sentits entre Tàrrega i Vilagràcia. Destaquem també un accident a la carretera B151, prop de Rubí, que fa tallar tota la calçada en els dos sentits.
De seguida ampliem aquestes informacions.
Els apunts impres...
Carai, de seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. I De seguida parlem de les mobilitzacions dels pagesos, que aquest matí tornen a bloquejar bona part de les carreteres del país, i també actualitzem les últimes novetats de l'anomenat cas Coldo, l'escàndol de corrupció que esquitxa un col·laborador estretíssim de l'exministre socialista José Luis Ábalos. De moment, Ábalos es nega a plegar com a diputat al Congrés, malgrat l'ultimàtum de la direcció del PSOE, que vol que plegui per tallar el cas de Socarrel. Ara ho ampliem, però abans, una notícia d'última hora. De fa pocs instants, el govern de Pere Aragonès i el PSC han tancat un acord pels pressupostos del 2024. Després de moltes setmanes de negociacions intenses, els uns i els altres han arribat a un pacte que segellaran oficialment aquesta tarda. Esquerra Republicana i el PSC han salvat el principal escull que els separava: la construcció del projecte de joc i oci Hard Rock, al costat de Port Aventura, un compromís de l'any passat que ara han referendat. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, compareixerà d'aquí a menys d'una hora a les 9 per explicar els detalls de l'acord. I un quart d'hora més tard serà la vicepresidenta del govern i consellera de la presidència, Laura Vilagrà, que presentarà l'entesa pel seu compte des del Palau. A les 4 de la tarda, Pere Aragonès i Salvador Illa la faran oficial amb la signatura de l'acord en un acte conjunt també a Palau. Ara bé, malgrat tancar el pacte, el president Aragonès encara té un problema. Amb el suport del PSC als pressupostos no en té prou. No en té prou perquè tenen endavant. Li fan falta els vots d'algun altre partit, com els comuns, que es neguen a acceptar precisament la gran línia vermella del PSC, el Hard Rock. Des del govern insisteixen que l'acord pels pressupostos d'aquest any no té res a veure amb el projecte d'oci i de joc, però els comuns els fan os igualment. Com es quadrarà el cercle? Aquest és el repte que ara, un cop tancat l'acord amb Salvador Illa, té entre mans el president Aragonès. Última hora des del Parlament de Catalunya, té totes les dades d'aquest acord, Adrià Santasusagna.
L'acord està tancat entre el govern i el PSC, inclou un augment de la despesa de 2.400 milions d'euros i creixeran sectors essencials com són l'educació, un 9,5%, i la sanitat, 20 milions per salut mental. També s'augmenta el pressupost de cultura fins l'1,7% i es destinaran més de 1.000 milions per la sequera. El compromís de Pere Aragonès de seguir tramitant el Hard Rock i la D40 i seguir augmentant la capacitat de l'aeroport del Prat ha acabat de convèncer els socialistes que, com explicàvem, d'aquí menys d'una hora explicaran l'acord. Ho farà a les 9 Salvador Illa al Parlament i un quart de 10 Laura Vilagrà al Palau de la Generalitat. Per tant, Pere Aragonès i el govern encara en els pressupostos, però no ho té tot fet. Falta el suport dels comuns, que havien posat precisament com a línia vermella la renúncia del Hard Rock. Per tant, haurem de veure com encaixa l'acord entre el govern i el PSC, que avala el Hard Rock, amb el dels comuns, que no volen veure aquest projecte ni en pintura. El que ja us podem explicar a aquesta hora és que aquesta setmana ja hi ha agendada una reunió entre els comuns i el govern.
Gràcies a Adrià Santasusagna, que un instant. D'acord. Ho seguirem a partir de les 9. Primer Salvador Illa, Laura Vilagrà, i ara ja podem anunciar a 9:45 Salvador Illa en directe al Mona RAC1, ho acaben de confirmar, el primer secretari del PSC, perquè ens expliqui tots els detalls de l'acord dels pressupostos, però evidentment també li preguntarem per les últimes novetats del cas Coldo, malgrat que amb ell de moment no l'esquitxa directament, el PP vol aprofitar que l'escàndol gira entorn de la compra de mascaretes durant la pandèmia del coronavirus per situar Salvador Illa i per assetjar-lo, que llavors era ministre de Sanitat, i col·locar-lo al centre de la diana. Avui repetim, d'aquí una estona, Salvador Illa, en directe aquí al Mona RAC1. Abans d'entrar a prova de fons en aquest cas Coldo, hem de parlar dels pagesos, que continuen en peu de guerra. Avui han convocat una altra jornada de mobilitzacions a diversos punts de Catalunya per exigir millores a les administracions. A aquesta hora ja estan tallant algunes carreteres, com la Nacional 2 entre Bàscara i Vilamalla, i la P7 entre Borrassà i Garrigàs, totes dues a l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquest matí, les tractorades aniran col·lapsant mica a mica amb moltes altres artèries del país. Això sí, a diferència de setmanes anteriors, en què l'objectiu era bloquejar els accessos a la ciutat de Barcelona, avui els agricultors pretenen traslladar la protesta a tocar de la frontera amb França. Volen tallar el trànsit de mercaderies entre els dos països i per aconseguir-ho s'han coordinat amb els seus col·legues francesos, que s'uniran a la protesta les pròximes hores. Com deien, de moment, els talls a l'AP7 i a la Nacional 2 a l'Alt Empordà. Els pagesos han bloquejat aquestes dues vies aquesta mitjanit, per sorpresa, i ja avisen que no pensen marxar aviat. Anem cap a l'AP7, el seu pas per Pontós, informa Bàrbara Julve.
Més d'un centenar de tractors amb pancartes de pro-burocràcia ocupen els dos sentits de la calçada i tallen l'autopista. Els pagesos fa estona que s'han despertat i esmorzen al voltant de la foguera per escalfar-se del fred que fa a aquesta hora. Ahir van organitzar-se per fer aquest tall sorpresa des de les 12:02 de la mitjanit. No pensen moure's d'aquí fins que es compleixi el que demanen. Ho va dir a RAC1 Josep Carles Vicente, coordinador d'Unió de Pagesos.
Aquests dos dies serà, intentarem que sigui un tall el màxim sense que sigui, i després, òbviament, si els companys decideixen continuar tallant, doncs ho decidiran. Jo crec que el moment és molt oportú, per tant, cal fer força ara quan continuï.
Han muntat un punt d'avituallament, el menjar dels camions atrapats pel tall ja està descarregat i els pagesos el portaran al banc dels aliments. Estem parlant de nabius, tomàquets i julivert, entre altres coses. Per dinar faran arròs de pals, com l'altre dia. D'altra banda, la N2 a Pontós, branques de pi, pneumàtics, tallen també la via. Des de fa uns minuts, un helicòpter dels Mossos sobrevola la zona.
Pel que fa a Lleida, fa poca estona que han començat les protestes a l'AP2 a Soses i a l'A2 a Tàrrega. I també es preveuen talls a la Nacional 230 al Farràs i a les Bordes i a la C14 a Bassella. Anem cap allà des de l'A2 a l'alçada del Carràs i tenim la Karen Alfonso.
Revolta Pagesa i Unió de Pagesos han convocat aquí a l'hotel restaurant Casa Miquel a l'altura de l'alçada de l'A2 aquí al Carràs. De moment hi ha més d'una trentena de tractors i en veiem arribar força més i a l'espera també de que s'empleni doncs, aquest pàrquing de l'hotel. Cartells als tractors on llegim damunt a l'atac al Carràs, preus justos i rebel·lió o mort. La previsió per avui es torna a repetir la situació en aquest cas del 12 de febrer. De farà ara un parell de setmanes, un cop ja estiguin tots aquí, doncs faran una marxa fins a la rotonda de l'A2 al Carràs que connecta amb l'autopista P2 que també tallaran a l'alçada de Soses.
A banda, al Berguedà començaran les mobilitzacions d'aquí menys d'una hora a les 9 en direcció al túnel del Cadí i llavors arribaran fins a la concentració que hi ha prevista a les 10 a Puigcerdà. Al Ripollès els tractors es mobilitzaran a partir de les 10, en aquest cas a la C38 i també aniran de Vilaller a l'Alta Ribagorça fins al túnel de Viella. I a tot això cal sumar-hi les concentracions que hi haurà a Barcelona i a Tarragona on els pagesos tenen la intenció de manifestar-se davant de les seus de la Conselleria d'Acció Climàtica. Anem cap a Tarragona per saber com està la situació. Esteve Giral.
Doncs sí, presència notable aquesta hora dels Mossos d'Esquadra, encara no prou dels tractors ni dels pagesos, una policia que ha coordonat l'edifici dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica a Tarragona, on som al barri de Sant Pere i Sant Pau, just davant del campus de la Universitat Rovira i Virgili a Ses Salades. El full de ruta de la tracturada i protesta d'avui és que a 8:45 s'han de concentrar aquí i mostrar el seu rebuig a la política del govern, pressionar perquè es facin realitat, diuen, ajudes als pagesos i mesures concretes per protegir els productes agrícoles i ramaders del país davant de les exportacions. La protesta, però, no acabarà aquí. Després aniran fins a la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, a la plaça Imperial Tàrraco. Això serà 11:45 per seguir amb la tracturada. Per veure com afectarà aquesta mobilització al trànsit de la ciutat de Tarragona als accessos, perquè els tractors venen, sobretot per la Nacional 240, de diversos punts del camp de Tarragona, i també saber quan durarà aquesta mobilització i quin abast tindrà. Fins ara, totes les mobilitzacions de les darreres setmanes de Revolta Pagesa a Tarragona han estat un èxit absolut. Avui es calcula que hi hauran més d'un centenar de tractors. De moment, molta presència policial protegint aquest edifici d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural aquí a Tarragona.
I ara anem cap al trànsit, a veure si aquestes protestes ja afecten les mobilitzacions. A primera connexió cap al RAC, comptant cotxes i avui tornant a comptar tractors, l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. On es noten més aquests talls és a Pontós, que on es genera molta congestió i desviaments des de l'AP7 i l'N2, com dèieu, generant cues, sobretot a la C26 en sentit oest o a la C31 a Vilamalla. A l'A2 també es va complicant la circulació entre Tàrrega i Vilagrassa per aquestes manifestacions. També arribant des de la C53, manifestacions que tenen part de la via en els dos sentits de la marxa. I a banda d'això, destaquem dues incidències a aquesta hora del matí. Un accident que talla la calçada a prop de Rubí a la B151. Avançàvem a les 8 i l'avaria d'un vehicle a la P7 per Sant Cugat del Vallès en sentit Girona, on es talla un carril i ja hi ha 5 quilòmetres de retencions. Per tant, matí complicat pel que fa a la circulació. També arribant a Barcelona pel Llobregat, més cues de les habituals a l'A2, amb 8 quilòmetres de congestió des de Pallejà fins a l'enllaç amb la Ronda Litoral, i aquestes mateixes rondes molt plenes en els dos sentits, cap al Besòs, a Esplugues i Pedralbes a la B20 i a la Litoral, a la zona Franca i Montjuïc, i en sentit sud, sobretot a la Ronda de Dalt, amb 10 quilòmetres ja des del Nus de la Trinitat. És tot des del RAC.
Doncs bé, després de setmanes de protestes i a l'espera que en puguin venir més, la Comissió Europea finalment ha mogut fitxa i ha anunciat que en 3 setmanes presentarà una proposta per reduir la burocràcia administrativa i flexibilitzarà les exigències mediambientals als pagesos. Ara bé, els 27 ministres d'Agricultura que es van reunir ahir a Brussel·les demanen a la Comissió més ambició i que sobretot sigui ràpida en aprovar tots aquests canvis. Irem al tema on en aquests moments hi ha més polèmica, sens dubte, i que posa el punt de mira en el govern d'Espanya. L'anomenat cas Coldo amb la crisi al PSOE, José Luis Ábalos, a més, ha decidit desafiar el que havia estat el seu amic Pedro Sánchez i es resisteix a abandonar la seva acta de diputat al Congrés. L'exministre de Foment ha estat un dels homes de màxima confiança del president del govern d'Espanya, un dels fidels irreductibles que el van ajudar a arribar a la Moncloa. Però la relació entre tots dos s'ha trencat i Sánchez ha decidit deixar caure Ábalos per evitar que el terratrèmol del cas Coldo faci trontollar tot el Partit Socialista. Ahir la direcció del PSOE va llançar un ultimàtum a l'exministre. Li va donar 24 hores perquè deixi l'acte de diputat al Congrés i es retiri de la vida política. El PSOE és conscient que Ábalos no està ni tan sols investigat a la causa, però el faran responsable del cas perquè és ell qui va fitxar el cervell de la trama, que tal Coldo García, com assessor del Ministeri de Foment. Com si fos la sèrie 24, en què fes Sartre en el capdavant, la direcció del PSOE li ha donat marge fins a les 11 del matí, 24 hores des que ahir s'anunciés a través de la portaveu del PSOE, Esther Peña, aquest ultimàtum. Té vostè 24 hores, a les 11 del matí, hora límit per entregar l'acte de diputat.
No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado.
Aquest és l'últim avís del PSOE a l'exministre Ábalos. Ja feia dies que Pedro Sánchez o María Jesús Montero ensenyaven la porta de sortida a Ábalos, però aquest cap de setmana els contactes han estat molt més explícits. De fet, el diari El País explica avui que la decisió de forçar la sortida de l'encara diputat socialista es va prendre dissabte en una reunió extraordinària de la cúpula del PSOE amb Pedro Sánchez al capdavant. El president espanyol va encarregar a Santos Cerdán, és a dir, el seu secretari d'organització, que anés a veure Ábalos a casa seva i el convencés de plegar. L'un i l'altre es coneixen des de fa molts anys. De fet, Cerdán era el número 2 de José Luis Ábalos quan l'exministre dirigia precisament la secretaria d'organització del PSOE. El País explica que diumenge van tenir una conversa sincera, però Ábalos no va accedir a plegar. Va dir que s'ho rumiaria. Hores després van tornar a parlar per telèfon, però l'exministre no acabava de decidir-se. Al final, la direcció del PSOE va decidir tirar pel dret en la reunió d'aquest dilluns i plantejar-li un ultimàtum definitiu. A les 11 del matí d'avui, dimarts, s'acaba el límit. Just abans, però, en Cristian encara va trucar una última vegada a Ábalos per avisar-lo del que passaria, i l'exministre li va respondre indignat: «Es injusto, os estáis equivocando». També hauria reconegut a diversos companys del PSOE que se sent molt decebut i traït, no només per Coldo García, el seu exassessor suposadament corrupte, sinó també pels seus amics del nucli dur socialista. La crisi, per tant, està servida, oberta en canal, però el PSOE no pensa recular perquè pretén fer servir la dimissió d'Ábalos com a tallafoc. Els socialistes es volen presentar com un partit contundent davant de qualsevol cas de corrupció i per això proposaran investigar el cas en una comissió d'investigació al Congrés. Creuen que així donaran exemple i demostraran que ells no tenen res a amagar. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si Ábalos només renuncia a presidir la Comissió d'Interior, a més es dona la circumstància que demà, a la sessió prevista, s'hi havien d'abordar temes de corrupció. De moment quedarà com a diputat ras si no fa el pas que li demana el PSOE, i s'entén que si ell no plega, el partit el farà fora del grup parlamentari i passarà al grup mixt. De la Comissió d'Investigació, els socialistes demanen que tothom es posi les piles, començant pel PP.
Nadie debería sentirse intimidado con esta comisión de investigación. Nosotros desde el Partido Socialista no lo estamos. Nosotros lo que hacemos es rebelarnos contra la sinvergonzonería de todos aquellos que quisieron lucrarse mientras nuestros compatriotas fallecían a causa del COVID.
Y en doble retret.
Si algo queda por saberse, en lo que podamos ayudar, las puertas de esta sede pagada con el sudor y cuotas de cientos de miles de afiliados estarán abiertas de par en par. Como podrán ustedes mismos comprobar en este momento, aquí no se escuchan ruidos de martillazos a ordenadores portátiles ni destrucciones de discos duros.
Parla de la seu perquè la del PP Gènova es va reformar amb diner negre i parla de cops de martell perquè així és com van acabar alguns ordinadors de Gènova al servei de Bárcenas i la Gürtel.
El Sol insisteix que no té res a amagar i que totes les compres de mascaretes durant la pandèmia del coronavirus es van fer de manera correcta. Per això, com deia fa una estona, parlar avui amb l'exministre de Sanitat, Salvador Illa, enmig d'aquest embolic, és especialment interessant. Com també ho és llegir la lectura que fa a tot plegat avui el Sergi Pàmies al seu article de La Vanguardia. Diu, i no li falta raó, que troba a faltar que recordi amb quina gentussa van haver de tractar les democràcies per aconseguir mascaretes en la pitjor fase de la pandèmia del coronavirus. Això justifica la voracitat i l'avarícia dels comissionistes que es van haver d'entendre amb gàngsters? No, però sí que explica el context d'una història que per força havia d'acabar malament, remata Pàmies. De fet, fins i tot, si Ábalos deixa l'escó, al PSOE li esperen revolts. Resulta que qui l'haurà de substituir és Ana González, la següent de la llista per València. Ana González és l'alcaldessa de la població de Llaurí i ara fa 4 anys va pagar una multa de trànsit per conduir beguda. Va pagar 965 euros i li van retirar el carnet durant 8 mesos. Amb aquest panorama, el PP es frega les mans i està content com una mala cosa. Els populars aprofiten el cas Coldo per carregar contra Pedro Sánchez i el govern d'Espanya. Entenen que l'escàndol va més enllà d'Ábalos i apunten directament a la Moncloa. Per això han registrat una altra comissió d'investigació, en aquest cas al Senat, que serà simultània a la del PSOE al Congrés. A més, també han aconseguit que l'Audiència Nacional accepti el PP com a acusació popular en el procediment que investiga Coldo García per les seves maniobres com a assessor en el Ministeri de Foment. Informa des de Madrid, Arnau Mañé.
El PP no es fia del Congrés ni de Francina Armengol i farà la seva pròpia batalla contra el cas Ábalos. Creuen que la trama esquitxa bastant més enllà i que haurien de passar comptes uns quants líders socialistes. Borja Semper, pels populars, demana a Ábalos que els assenyali directament.
Estamos convencidos que Ábalos es la primera ficha, pero no es la última. Y desde luego es un cortafuegos débil el que el Partido Socialista pretende. Por eso las responsabilidades no acaban en el señor Ábalos, empiezan en el señor Ábalos. Y pedirle al señor Ábalos que cuente todo, porque le van a dejar tirado. Que tire de la manta, senyor Ábalos.
El PP, per cert, aprofita per intentar desgastar els pactes d'investidura de Sánchez. Per això reclama Yolanda Díaz i els partits independentistes que acollin el PSOE perquè doni explicacions de tot plegat.
La polèmica pel cas Coldo es va estenent i comença a ressonar a la política catalana. Esquerra Republicana vol que el primer secretari del PSC i exministre de Sanitat, Salvador Illa, comparegui al Congrés dels Diputats per aclarir tot el que sabia de la compra de mascaretes. És curiós perquè amb qui ha pactat Esquerra Republicana els pressupostos, és a dir, en Salvador Illa i el PSC, ara Esquerra li demana a Salvador Illa que comparegui al Congrés per aclarir el tema de la compra de mascaretes. Què passa? Doncs que el PSC, amb qui ha acordat els pressupostos, amb Esquerra, hi veu mala fe, i reitera que Salvador Illa no té res a veure amb cap suposada trama corrupta, Laia Colomer.
Sí, els republicans creuen que ara és un bon moment perquè Salvador Illa doni explicacions al Congrés. De fet, no descarten si ells mateixos qui en demanin la compareixença. Li retreuen que no volgués fer-ho al Parlament quan se'l va citar ja fa uns anys, mentre que els exconsellers de Salut i Afers Socials, Alba Vergés i Shakir El Homrani, sí que ho van fer. Esquerra entén que les primeres setmanes de la pandèmia van ser molt complicades, però la portaveu Raquel Sanz creu que calen explicacions, mentre que des del PSC, Elia Tortolero arrufa el nas.
Creiem que pot ser una bona oportunitat, doncs, que allò que no va voler fer el senyor Illa al Parlament de Catalunya sí que ho faci al Congreso de los Diputados i que, per tant, es donin totes les explicacions pertinents.
Va donar totes les explicacions oportunes al Congrés durant la pandèmia. Quan arribin les peticions, en tot cas, les estudiarem. Aquells que demanen explicacions les demanen per altres interessos que tots coneixem.
El PSC tanca files amb Salvador Illa, posen la mà al foc, que no té res a veure amb el cas Coldo.
Avui els diaris continuen donant més detalls de la trama corrupta que esquitxa Coldo García i una vintena de persones més. El Mundo explica que diversos alts càrrecs de DIF o ports de l'Estat van declarar la setmana passada davant de la Unitat Central Operativa, la UCO, de la Guàrdia Civil, i van reconèixer que l'ordre de contractar aquesta empresa Servicios de Gestión, la que està investigant l'Audiència Nacional, va venir directament de l'entorn del ministre Ábalos. Servicios de Gestión hauria pagat comissions milionàries a aquest tal Coldo García a canvi que els facilités els contractes. Els grans eixos de la trama estan clars, però La Vanguardia explica aquest matí que els investigadors encara no són capaços de calcular fins on van arribar els seus tentacles i per això no descarten una nova ronda de detencions. Segons La Vanguardia, un cop la policia acabi d'analitzar els documents i els arxius dels mòbils i els ordinadors que van confiscar, podrien ampliar la investigació a més persones. Per tant, això és un embolic que fa fort en tota regla. Avui un dia més interessant sentir què diuen sobre aquesta polèmica les ràdios de la capital d'Espanya. A la COPE, Carlos Herrero defensa la presumpció d'innocència d'Ábalos i acusa el PSOE d'utilitzar-lo.
Hay algo exagerado y excesivo en el tratamiento que el PSOE está dando a quien fuera su número dos. Son sus compañeros de partido, no la justicia, quienes le han juzgado y le han condenado por corrupción. Y lo han hecho seguramente por una única razón. Y no es porque les preocupe la ejemplaridad o la responsabilidad política. Es para utilizarlo como un saco terrero o como una trinchera para proteger a Santos Cerdán y al propio Pedro Sánchez. Es decir, un cortafuegos.
Carlos Alsina, Onda Cero, tira d'ironia i diu que Pedro Sánchez està fent mans i mànigues per esborrar Ábalos de la història del PSOE.
Ya te han mandado al extrarradio porque José Luis Ábalos es el apestado. En el PSOE acabarán borrándolo de las fotos. Apártate de nosotros, José Luis, que manchas. Reescribirán la historia épica de Pedro Sánchez eliminando a su escudero del relato de cómo recuperó el poder en el partido y todo aquello. Entonces, ¿quién dices que convenció a Pedro de que diera la batalla? Nadie. Se convenció él solo. 24 horas ya han pasado 20. Ya han pasado 20 y Ábalos aguanta. O sea, le están haciendo la colonoscopia, pero no se rinde Ábalos.
Y a Es Radio, Federico Jiménez Los Santos carrega duramente contra el presidente del gobierno de España.
Que es que van saliendo cosas. Vamos a ver, que esta es la trama de Ábalos y Sánchez. Y el gobierno de Sánchez. ¿Quién hacía de intermediario es que me encanta. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Bueno, pues este tío ha cometido una de esas meteduras de pata que se llaman justicia poética. Va y paga el dinero con fondos europeos, con lo cual estamos en malversación de fondos europeos. O sea, no solamente han robado a los españoles, sino que han robado a todos los europeos. Los han pillado con el carrito del helado.
Anem als diaris. A Madrid, gran part de la premsa assenyala directament Pedro Sánchez com a responsable últim del cascoldo i reclama una neteja urgent a fons dins del PSOE. Marc Segués.
Isabel San Sebastián a l'ABC està convençuda que el president espanyol és responsable per acció o per omissió. Creu que el PSOE està buscant que Ábalos accepti fer de cap de turc perquè té com a única màxima que aquí pot caure tothom menys un, Pedro Sánchez. L'editorial del Mundo es pregunta si Ábalos té una responsabilitat política a la trama, què pot dir-se de qui va entregar-li un poder tan gran a la Moncloa com el partit. Javier Caraballo, El Confidencial, apunta. La preocupació fonamental de Pedro Sánchez és ell mateix, i afegeix. I el president sap que aquesta vegada no ho podrà solucionar tot amb la seva excusa recurrent, he canviat d'opinió. La Razón a l'editorial va un pas més enllà i publica. El govern ha complert 100 dies, però el seu temps ha expirat, ofegat en el descrèdit, la incompetència i la corrupció. Per tot això conclou, l'únic tallafoc digne és l'avançament electoral. Qui se'n despenja és Víctor Lapuente a El País, argument que el cas Coldo no és culpa del PSOE, com la Gürtel tampoc ho és del PP. Defensa que el problema no són els partits sinó les institucions i conclou el sector públic és un cistell putrefacte on falten els mecanismes adequats per prevenir la corrupció.
I aquí els diaris catalans també carreguen contra Coldo García i José Luis Ábalos, però en lloc de disparar contra Pedro Sánchez posen a la diana tot el Partit Socialista. Informa en Alfonso.
El periódico posa un semàfor vermell a Ábalos i diu que negant-se a abandonar el seu escó va confirmar els pitjors temors dels socialistes. I Joan Tàpia recorda que Feijóo ja és el preferit com a president del govern espanyol, mentre el PSOE suma un nou incendi. José Antic, el Nacional, diu que hores d'ara ningú no dubta que Ábalos és força més que una pedra a la sabata de Pedro Sánchez i creu que el PSOE necessita el seu cap per no quedar atrapat en el fang de la corrupció. El Nació, Ferran Casas, es mostra escèptic i apunta que és difícil de creure que ningú, ni l'exministre ni l'entorn, tinguessin cap sospita o informació sobre Coldo García. I Vicent Partal, a VilaWeb, avisa perill i diu que el nou cas de corrupció al PSOE podria fer miques les previsions sobre una legislatura més o menys llarga i sobre els acords que l'independentisme pugui arribar a fer amb els socialistes.
De tot plegat, escoltaven el comentari que posen dos col·laboradors del Monarracú, el primer del professor de la Universitat de Santiago de Compostela, don Anton Losada.
Cuando en el PSOE tuvieron la feliz idea de darle a José Luis Ábalos 24 horas para entregar su acta, nadie debió recordar que Ábalos fue secretario de organización del partido. De todos los especímenes que uno puede encontrarse en política, ninguno tan letal y resistente como los secretarios de organización. Hay que ser un depredador implacable para imponerse en la jungla orgánica. Antes del límite, Ábalos solo tenía una cosa para negociar, su acta. Ahora tiene dos, el acta y el cronómetro. Les va a sacar el máximo partido antes de hacer de cortafuegos. A Koldo García lo nombró él, nadie le obligó. Puede que no haya hecho nada ilegal, pero sí políticamente responsable. Y la responsabilidad política debe ir antes que la penal. Es lo que diferencia a un político honrado de un político corrupto. A los socialistas les está salvando, en parte, otra vez, la sobreactuación de los populares, colocando ya a Sánchez al frente de una trama criminal. Nadie se ha disculpado aún por el escándalo. Parecería lo primero que debería hacer un partido con casos de corrupción. Pero nunca lo hacen.
Y al segundo, la periodista Esther Jaén.
Tic-tac, tic-tac. Pedro Sánchez i l'executiu del PSOE han donat 24 hores a José Luis Ábalos perquè deixi l'acte de diputat, però ell ha preferit fer-se el suec i dimitir del seu càrrec com a president de la Comissió d'Interior. Tic-tac, tic-tac. L'exministre Ábalos està disposat a assumir sortir de mala manera del grup socialista en el qual tant va manar quan era secretari d'Organització i ministre d'Infraestructures, i asseguren els encara companys seus que Ábalos no marxa, no tant per mantenir l'aforament, sinó perquè no té un modus vivendi garantit i sí ha de complir amb nombroses obligacions i pensions per fills d'alguna de les seves exdones. El cas és que Ábalos no té més sortida que fer pam i pipa a l'ultimàtum que li ha donat el PSOE i marxar amb la cua entre cames al grup mixt, mantenint el sou rebaixat sensiblement, però garantit. Pel PSOE és imprescindible que rodi el cap de l'Ábalos i que es noti que ha estat Sánchez el qui ha tallat. No es poden permetre aquells que van arribar a la Moncloa per regenerar la política després de la sentència del cas Gürtel contra el PP caiguin en desgràcia per un cas de corrupció.
Els tocats de 9 del matí, la Fiscalia està intentant reobrir el cas amb què la policia patriòtica va intentar relacionar d'una manera matussera el major Josep Lluís Trapero amb una suposada xarxa de corrupció de policial. Llegim al món.cat que el Ministeri Fiscal ha presentat davant del Tribunal Suprem un recurs contra la sentència que va absoldre o va rebaixar de manera substancial les condemnes als processats de l'anomenada Operació Macedònia. La Fiscalia posa en dubte la sentència, demana que es condemni els absolts i que replantegin les penes a la baixa a alguns dels acusats. El cas l'instrueix el jutge Joaquín Aguirre, el mateix que investiga l'Operació Volhov, contra empresaris catalans vinculats al procés, o el cas Enríquez Negreira contra el Barça. De tota manera, aquest recurs no afecta de cap manera el major Trapero perquè només va estar en el punt de mira a la fase inicial d'aquesta instrucció. A tot això, l'Audiència Nacional tanca files una vegada més amb el jutge García Castellón i es nega a apartar-lo de la causa del tsunami. El tribunal ha tornat a donar la raó al magistrat i permetrà que continuï investigant la causa, tot i que admet que García Castellón va cometre algunes infraccions processals. Tot plegat arran del recurs que va presentar un dels imputats a la causa, Oleguer Serra. La seva defensa demanava que s'apartés el jutge del cas arran d'unes declaracions que va fer l'octubre de l'any passat en una conferència a Ourense i que, segons els advocats d'Oleguer Serra, mostraven una clara falta d'imparcialitat.
La Constitució tampoco está prohibida la esclavitud y, sin embargo, no es posible. Y no está prohibida expresamente. Y dos, bien, estos señores han dicho que si en cuanto puedan van a volver a repetirlo, por lo tanto, ¿será esta la primera amnistía de muchas otras después?
Doncs bé, arran d'aquestes paraules, la defensa d'Oleguer Serra va presentar un recurs que ara l'Audiència Nacional ha rebutjat per defectes de forma. Ni tan sols ha entrat a valorar les paraules de García Castellón perquè diu que l'acusat no va presentar correctament la recusació. Ara bé, alhora, l'Audiència Nacional admet que la gestió que el García Castellón ha fet d'aquest recurs ha estat textualment un caos processal. El jutge va rebutjar ell mateix la seva pròpia recusació i des de l'Audiència diuen que això no ho podia fer. Tot i així, com dèiem, li fan costat i es neguen a apartar-lo d'aquest cas. Això pel que fa al cas del tsunami, però també hi ha novetats a l'altra gran causa oberta sobre l'independentisme, el cas Volhov. Per primer cop, la suposada trama russa del procés ja està un pas al judici, concretament la part que afecta l'excap de l'oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alai. El jutge Aguirre ja ha notificat la interlocutòria en què demana a la Fiscalia i les acusacions que es posicionin sobre si cal obrir judici oral o no. Però sorprenent és que el tràmit ja es va fer fa un any i, segons admès el mateix magistrat, es va perdre. Ara ha hagut de demanar que es regeneri aquesta interlocutòria. Mentrestant, continuen apareixent crítiques de la judicatura contra la llei d'amnistia. L'últim de pronunciar-se públicament ha estat el president del Tribunal Superior de Justícia, Jesús María Barrientos. Creu que la norma perquè la discòrdia perquè segons... creu que la norma portarà a la discòrdia perquè, segons diu, no hi pot haver espais d'impunitat ni lleis que només beneficin un grapat de ciutadans.
Una ley que privilegia a unos pocos frente al conjunto de la ciudadanía nunca podrá ser esgrimida como elemento de pacificación, sino de discordia, como se evidencia con los debates académicos suscitados por la llamada ley de amnistía actualmente en tramitación parlamentaria.
Encara parlant de jutges, el Poder Judicial ha rebutjat sancionar el magistrat Manuel Ruiz de Lara, que en ple debat sobre l'amnistia va qualificar Pedro Sánchez de psicòpata sense límits ètics. És un magistrat, eh? Va ser després que el president espanyol anunciés que Félix Bolaños seria el nou ministre de Justícia. També va qualificar Pedro Sánchez de narcisista i va animar els seus companys jutges a resistir. Doncs bé, segons llegim el diario, el promotor de l'acció disciplinària del Poder Judicial en funcions ho ha arxivat. Per què? Doncs perquè el jutge Ruiz de Lara va esborrar les piulades poc després de publicar-les i, per tant, considera que no es pot acreditar si va ser ell qui va escriure-les i si ho va fer identificant-se com a jutge. Vull enviar una forta abraçada a Jordi Turull i a la seva família perquè el secretari general de Junts per Catalunya recupera a l'Hospital de Bellvitge després de patir un infart. Hem de dir que ha passat bé la nit. Aquest infart va passar ahir a primera hora de la tarda. Turull estava reunit a Sant Feliu del Llobregat quan es va començar a trobar malament. Segons va informar Junts per Catalunya, els metges el van operar d'urgències i li van practicar un cateterisme. La intervenció va anar molt bé i aquesta nit l'ha passat a la unitat de cures intensives. És el procediment habitual en aquests casos, el que diu el protocol. A través de les xarxes es van multiplicar els missatges de suport a Jordi Turull, que li desitjaven, com tots ho fem nosaltres ara mateix, una ràpida recuperació, que suposo que tot plegat li haurà servit perquè... em temo, i el felicito, haurà de deixar de fumar. I déu-n'hi-do la polèmica que s'ha generat arran d'un cartell de precampanya de Bildu. El partit nega categòricament que el disseny faci cap mena de referència a ETA. El motiu és que al pòster hi surt el candidat a les eleccions basques, Peio Ochandiano, i a sota el lema Erabaki Aldaketa, que en euskera vol dir escull el canvi. El problema, si és que n'hi ha algun, no és només que Aldaketa acabi en beta, perquè això és una paraula que acabin en beta, hi ha moltes paraules en euskera que acaben, sinó que la E de ETA té un disseny ondulat que recorda, o que pot recordar, segons qui el miri amb la voluntat que la miri, la serp del logo de la banda terrorista. Per això Isabel Díaz Ayuso ja s'ha afanyat a acusar Bildu de portar terroristes a les seves llistes electorals i d'enganyar els joves amb cartells com aquest. Fins i tot planteja portar-ho al Tribunal Suprem. Sí, com sigui, fons de Bildu han explicat a RAC1 que la lletra E polèmica és pròpia de la tipografia que han escollit per renovar la imatge i en cap moment s'ha pensat en voler recordar la banda. Destaquen també que estan fent servir aquesta tipografia des del mes de desembre i ningú abans n'havia dit res. A València... la investigació per aclarir les causes de l'incendi mortal de dijous dona els primers resultats. L'informe preliminar de la policia científica ja perfila una hipòtesi clara. Creuen que el foc hauria començat per un curtcircuit en el motor del tendal que hi havia un dels balcons, el de l'apartament número 86 a la 8a planta de la torre més alta del complex, on va començar l'incendi. En aquell moment, el pis 86 estava buit i, per tant, ningú es va adonar que, mica en mica, el foc creixia i es propagava per tot el bloc a través de la façana. En paral·lel a la investigació, l'Ajuntament de València fa front a l'altre gran repte, reallotjar els 450 veïns. De moment ja ha començat a instal·lar bona part de les famílies afectades en un bloc de pisos que és propietat municipal. S'hi podran estar un mínim de 3 mesos i després s'avaluarà la situació de cada família. Tot plegat mentre Cadis, a les últimes hores, una xirigota que fa befa de l'incendi de València ha corregut com la pólvora a la xarxa.
Por eso, ahora yo saco un tema que me la juego. Mucho con la fiesta, no tienen paciencia. Ya han adelantado este año las fallas en Valencia.
He sentit un hòstia i tot. Per si no s'entès bé, diuen muchos con la fiesta no tienen paciencia y han adelantado este año las fallas en València. Esclar, això, a València no se'ls ha posat gaire bé. Més enllà de València, Badalona, la Generalitat i l'Ajuntament revisaran els edificis del carrer Canigó, on a principis de mes es va fondrar un bloc de pisos deixant 3 persones mortes. Es miraran amb lupa els que siguin de la mateixa promoció per garantir que no hi haurà més accidents. Un jutge de Barcelona obre la primera investigació penal a Europa contra una empresa vinculada a Meta, la matriu de Facebook. Segons La Vanguardia, un jutjat d'instrucció de la ciutat ha admès per primera vegada la querella d'un moderador de contingut contra l'empresa subcontractada que la companyia de Mark Zuckerberg té a Barcelona. Es diu CCC Digital Services, que s'encarrega de revisar tots els vídeos que es comparteixen a Facebook i Instagram per garantir que no se n'hi pengin de violents o pornogràfics. El jove va denunciar-los per danys i perjudicis pels greus trastorns de salut mental que li va provocar la feina i ara un jutge ha decidit posar-li la lupa al damunt. I la maquinària del Mobile World Congress, que no s'atura.
Aena, aeroports per a tu, et porta les notícies del Mobile World Congress.
Avui Pau Gasol serà un dels ponents estrella que passarà pel Mobile i ho farà per parlar del potencial de les empreses emergents en l'esport i en la salut. Això serà després que ahir dues novetats aclapareixin totes les mirades al Congrés. D'una banda, un robot humanoide de mida real que es pot veure a l'estand de la companyia de telecomunicacions dels Emirats Àrabs, Etisalat, i de l'altra, un prototip de cotxe volador de la nord-americana Aleph Aeronautics. El fundador i CEO de la companyia ha dit a RAC1 que aquest cotxe volador seria una bona solució als problemes de trànsit que hi ha a Barcelona. De totes maneres, tenir un cotxe volador amb segons quins conductors que jo conec seria més un problema que una solució. Montse Martí.
El cotxe volador de l'Aleph Aeronautics es condueix com un vehicle normal i pot circular tant per terra com per l'aire. S'enlaira i aterra de forma vertical com si fos un dron i, per tant, no necessita pista per enlairar-se. És totalment elèctric. RAC1 ha parlat amb el fundador i CEO de l'Aleph, Jim Duchovny, quan se li pregunta quantes persones hi caben al cotxe.
Good question.
Bona pregunta. La resposta seria un i mig. I una persona i mitja significa o dos com jo o un tipus gran. El tamany i el pes ara per ara importen. Volem fer-lo, això sí, més gran en un futur.
We plan to expand the future.
Defensa que el seu cotxe és la solució als col·lapses als carrers de la ciutat.
The whole point, this is
L'important és que és absolutament independent al trànsit. No hi ha parades i mai hi ha dues coses que es creuin a l'aire. Per tant, no hi ha semàfors. I per això es converteix en el vehicle de motor més ràpid de la història. Principalment per les regulacions, no veuràs demà mateix 1 milió de cotxes voladors a Barcelona.
Aquest cotxe ja vola a Califòrnia, però encara està en període de proves. El vehicle costa 300.000 euros. Hi ha 400 clients que ja han fet una prereserva per comprar-ne un. L'empresa preveu lliurar el primer durant el quart trimestre del 2025.
El Mobile, però, no només s'hi ensenya les tecnologies que potser veurem en un futur, sinó també els dispositius que podrem tocar ben aviat. És el cas dels anells de salut. Anells de salut, una nova moda que podria arribar aquest mateix any i que ens explica ara el Víctor Endrino.
Es tracta d'anells d'aspecte convencional semblants a una aliança de matrimoni que porten per dins molts sensors de salut, com ara el de freqüència cardíaca i oxigen, així com sensors de moviment o fins i tot de temperatura. Ens estaran monitoritzant les 24 hores del dia i nosaltres podrem veure les dades al telèfon. Diumenge ja es va veure l'anell que la marca xinesa Amazfit presentarà el proper mes d'abril i des de dilluns a l'estand de Samsung ja es pot veure el Galaxy Ring, l'aposta de la marca coreana. Santiago Izquierdo és el cap de tecnologia de Samsung a Espanya.
Viene a ayudar un poco a aumentar la recolección de datos de tu salud que puedes tener mediante este diseño que tenemos, que es algo más fácil de llevar y que te va a durar mucho más tiempo, pues poder tener muchos más datos 24/7.
S'espera que el Galaxy Ring arribi a Europa a finals d'any, però les seves especificacions i preu encara són secretes. La qüestió és que les grans marques hi estan apostant molt fort i els anells intel·ligents seran la moda dels propers anys.
Ahir, parlant amb el Víctor Endrino, vam arribar tots plegats a la conclusió que tots els que tenim telèfon mòbil, diguem-ho, això que en diuen un telèfon intel·ligent, i els que no som, i els que som profans en la matèria i no som uns experts, ens diuen que de les opcions que tenim al mòbil només en sabem aprofitar un 20 o un 30%, només. El 70 o 80% restant són coses que estan dins del mòbil i que desconeixem. Doncs avui, atenció, a 2:15, cap a 2:15 del matí, en Víctor Endrino ens explicarà què tenim al nostre telèfon mòbil que no sabem i que és autènticament meravella. Ahir, per exemple, parlàvem de com esborrar memòria del WhatsApp. Però esborrar memòria no vol dir 10 megas, esborrar vol dir gigas. Com podem esborrar memòria dels WhatsApps? Avui, a 2:15, les coses que no sabem del nostre propi telèfon mòbil aquí al Monarracú amb el Víctor Endrino. Un altre anunci que hi va haver al Mobile World Congress va ser el que va fer el govern d'Espanya. El ministre de Transformació Digital, José Luis Escrivá, va confirmar que crearan una gran empresa tecnològica pública. Es dirà Societat Estatal de Transformació Tecnològica i la idea és que estigui operativa d'aquí a uns 3 mesos.
Me comunica que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Gobierno de España, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Era pràcticament a 3:15 del matí parlant de mòbils. Atenció, aquesta notícia. Un poble de França ha decidit prohibir-los els telèfons mòbils als espais públics. Es tracta de Saint-Port, un petit municipi del sud de París que ha restringit l'ús del mòbil al carrer, a l'autobús, als comerços o als bars, per exemple. Els veïns del poble ho van decidir en una consulta. Allà van votar. Una consulta i han convertit així Saint-Port en el primer poble de França que adopta la mesura. La prohibició va acompanyada d'una sèrie de recomanacions com ara no comprar mòbils als menors de 15 anys o consells per fer-los servir de manera més responsable a casa. Encara a França ja es deixen veure els primers uniformes obligatoris en escoles públiques. A Béziers, al sud-est del país, uns 700 alumnes de 4 centres públics han estat els primers en provar aquesta mesura que el govern de Emmanuel Macron va anunciar ara fa uns mesos. L'objectiu seria reforçar l'autoritat de les escoles, reduir l'evident desigualtat que hi ha entre els alumnes i millorar-ne el comportament global. De moment només és un pla pilot, però si funciona, podria fer-se extensiu a tot el país, a tota França, a partir de l'any 2026. I d'aquí... Com? Són 3:15 del matí. Hi ha una última hora, espero que em passen aquí una última hora, que és, com que hem de saber, novetats en el cas del tsunami democràtic. El digital Confilegal explica que els dos policies espanyols ferits en les protestes post-sentència que es van presentar a la causa com a víctimes, ara han demanat al jutge García Castellón que també investigui l'anomenada trama russa del procés. És a dir, volen que García Castellón investigui tant el cas tsunami com el suposat suport del Kremlin a l'independentisme. Ara la trama russa està en mans del jutge de Barcelona, Joaquín Aguirre, però aquests policies, dos policies espanyols ferits, creuen que el Kremlin també hauria pogut ficar cullerada en les protestes post-sentència i, per tant, demanen a García Castellón que també assumeixi el cas. Si el magistrat hi accedeix, la causa agafaria una nova dimensió. Trompeta i embut. Un segon, sisplau, i ara sí, d'aquí uns moments parlem de la victòria del Girona, parlem de la sequera, parlem de l'entrega de premis de Ràdio Associació de Catalunya, dels premis fotogrames... Ah! I de com ara Mary Poppins, al Regne Unit ja no és una pel·lícula apta per tots els públics.
Ei! Tinc una notícia superemocionant. El proper Superdijous de Viladecans d'Style Outlets no és un Superdijous qualsevol. És una versió ampliada. Del 29 de febrer al 2 de març, 3 dies de superdescomptes a les nostres marques preferides. I sortegen un iPhone 15 per compres de més de 100 euros. T'esperem a Viladecans d'Style Outlets.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol...
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
T'apuntes a sumar el teu valor humà a la innovació? Amb el grau en Humanitats de WIC Barcelona podràs especialitzar-te i diferenciar-te cursant un dels dobles graus amb ADE, Dret, Educació o Periodisme i triar entre més de 250 convenis de pràctiques. Apunta't ara a la jornada de portes obertes a WIC.cat. WIC Barcelona. Driving Values Forward.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara de l'1 al 16 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida.
Pues yo cuido mi alimentación.
Hago ejercicio y tomo un Danacol todos los días.
Danacol bloqueja parcialment l'absorció de colesterol. El redueix en 3 setmanes i, a més, després ajuda a mantenir-lo. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Quan la Berta va obrir el seu paquet d'Amazon, se li va accelerar el cor. Pantalla LCD i seguiment de la freqüència cardíaca. La pulsera d'activitat es va classificar al seu cor per la seva qualitat i preu. 5 estrelles de la Berta. Productes estrella, preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Com va dir Lavoisier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo passa a ser Acciona Energia, l'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entra a Hogares Acciona Energia i fes-te autoconsumidor.
Minuts i les 9 en punt del matí, el Girona ha fet un pas de gegant cap a l'objectiu de jugar a la Champions League la temporada que ve. Va guanyar 3-0 al Rayo Vallecano, va tornar a guanyar després de 3 partits i amplia 10 punts l'avantatge sobre l'Atlètic de Bilbao, que és l'equip que marca el límit de la Champions. I tot plegat quan només queden 32 punts per disputar, només entre cometes, també. És a dir, que els de Mitchell ho tenen bastant bé si mantenen el joc que hem vist els últims temps. De retruc, el Girona ha recuperat la segona posició que li va pispar el Barça dissabte, té 2 punts més que els Blaugrana, això sí, 6 per sota del líder, que és el Real Madrid. A Montilivi i sota la pluja, el Girona va fer 2 parts diferents, la primera discreta, en canvi a la segona l'equip es va retrobar amb el seu millor futbol. Primer va avisar en 2 ocasions molt clares i després Víctor Chingankov va obrir el marcador amb un gol que feia justícia i a partir d'aquí l'equip va ser una piconadora. Va tenir ocasions per donar i vendre, però no va sentenciar fins a l'afegit, gràcies a un doblet de Savinho quan el Girona jugava amb un home més. I va narrar el partit a Girona el Miquel Agut.
Davant 9.000 espectadors i sota una pluja persistent, la sequera es va acabar. Després de 3 partits sense guanyar, victòria. El Girona va signar un bon partit, sobretot a la segona part, i el va regar amb 3 gols. Amb l'equip segon i a 10 punts del cinquè, Michel ho té clar.
Lo importante es que tengamos claro que nuestro objetivo es la Champions ya. Entonces, hay que trabajar para ello.
I també té clar quin és el camí més curt per arribar-hi.
Con alegría, con agresividad en ataque, siendo verticales, siendo valientes, porque somos un equipo que nos ha llevado hasta aquí eso. Entonces no podemos perder esa dinámica de ser el equipo alegre en el juego, porque si no, no nos va a dar.
El Girona és el màxim golejador de la Lliga gràcies als 3 gols d'ahir. Mitchell ho sabia, no se li escapa cap detall i ho celebrava.
Hemos vuelto a ser el equipo más goleador de la Liga. Hemos superado al Barça por un gol, que también era, se lo hemos recordado hoy a los jugadores.
Diumenge a 6:45, nou partit de Lliga, en aquest cas al camp del Mallorca.
Justament avui el Mallorca busca classificar-se per la final de la Copa, va al camp de la Reial Societat a 2:45 de la nit amb un empat a 0 del partit d'anada. Avui els diners donen per fet que el Girona jugarà a la Champions i elogien l'equip per reivindicar-se després de 3 partits sense guanyar. Informa Albert Pedrol.
Marc Brugués, al diari de Girona, escriu que si hi havia qualsevol dubte de si el Girona es desinflava, l'equip el va esvair d'una revolada com fan els equips grans i afegeix que els de Mitchell ho van aconseguir amb una segona part fantàstica. El diari Ara, Jordi Bofill, destaca que amb l'empat del Cádiz contra el Celta, diumenge el Girona ja va segellar la permanència i que el millor reflex de la temporada que està fent l'equip de Mitchell és que tothom va passar per alt el que al principi era objectiu de la temporada, disparat com va l'equip cap a la Champions, un èxit afegeix sense precedents. Joel Sebastián a l'Esportiu assegura que el Girona va recuperar la seva millor versió a la segona meitat. Ana Cordovilla a Mundo Deportivo sentencia que el Girona és un equip de Champions i que ahir es va reivindicar, demostrant que no s'ha desinflat, mentre que al diari Esport llegim que el Girona s'ha llepat les ferides amb un triomf marcat per la recuperació de les seves millors sensacions.
Escoltem el comentari que firma el director i presentador del Superesports de RAC1, Xavi Puig, que recorda que ahir el Miquel Agut no va poder rebre físicament el Premi Ràdio Associació a les transmissions esportives de RAC1 juntament amb el Joan Maria Pou i l'Edu de Batlle, perquè, esclar, era a Montilivi. Xavi.
No hi ha millor manera de celebrar un premi Ràdio Associació a les transmissions esportives que narrant un 3-0 del Girona en una temporada històrica. Les transmissions són passió i d'això el Girona 2024 n'hi ha i molta. Les transmissions són coralitat i aquesta és una característica clau en el joc del Girona. Les transmissions són incertesa de saber què passarà i el Girona d'aquesta temporada és la millor expressió de la sorpresa i la il·lògica d'una segona posició a la Lliga, que alhora té lògica si veus el joc de l'equip. Les transmissions són alegria, disbauxa i bogeria. bogeria, i d'això a Montilivi n'hi ha i molta. I les transmissions també són decepcions i emprenyamentes, i d'això el Girona de l'última dècada n'ha cursat un màster. La Champions és el premi radioassociació del Girona, i el té molt a prop, i a sobre va ploure. Què més voleu?
7 minuts i les 9, Unió de Pagesos posa el crit al cel perquè l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, va concedir a l'empresa ICL, les que gestionen les mines de Súria i de Sallent al Bages, una autorització per captar fins al 80% de l'aigua que surt cada dia de la depuradora de Manresa. Això suposa una quantitat equivalent a 10 piscines olímpiques. Els pagesos alerten de l'impacte nociu que això provoca a l'activitat agrària, al medi ambient i a la vida de la ciutadania. Ara bé, l'Ajuntament assegura que actualment ICL no està captant l'aigua regenerada perquè la situació és d'excepcionalitat. Ens ho explica la Mar Poyato.
L'ACA va autoritzar ICL l'any 2021 a agafar aigua regenerada dels rius Llobregat i Cardener, una aigua que Iberpotage utilitza per a la producció de potassa i sal. Des d'Unió de Pagesos consideren que permetre l'ús d'un 80% d'aquesta aigua és un autèntic despropòsit. En parla el portaveu al Bages, Josep Bové.
És una activitat que hi ha de ser. El que sí que reclamem és que aquest recurs que volen malgastar, perquè és malgastar el transformar en salmorra, pot servir per molts altres usos.
L'aigua que ICL pot utilitzar ha d'arribar fins a Súria, la mina, a través d'una canonada que encara no s'ha construït. De fet, l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, assegura que actualment Iberpotage no consumeix aigua de la depuradora.
Un dels sistemes és que puguin disposar d'aigua regenerada. Quan en podran disposar? Quan estiguem en una situació de normalitat. Si estem en situacions d'excepcionalitat com és la d'ara, no podran disposar d'aquesta aigua.
Però els pagesos no se'n refien. Fa temps que denuncien les conseqüències que té l'activitat minera d'ICL pel medi ambient, sobretot pel que fa a la salinització dels pous d'aigua, que afecta directament l'activitat al camp.
Parlant de sequera.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Aviam, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Com serà el dia d'avui?
Sí.
Si continuarà aquest temps més aviat de fresca, i si veus aigua en algun moment, en algun lloc allà baix de tot?
A veure, de moment no es veu gaire aigua, no hi ha cap situació de pluja prevista de cara als propers dies. El que hem de destacar avui és la ventada, una ventada forta al Pirineu, Prepirineu, a l'Empordà i també a l'extrem sud del país, un vent que anirà guanyant intensitat a mesura que avanci el dia, amb cops que poden superar els 90 km per hora. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya i també amb mala mar cap a la Costa Brava. També s'esperen nevades avui, sobretot a la cara nord del Pirineu, amb una cota d'entre 800 i 1.000 metres, i a la tarda també arribarà a la resta del Pirineu i algun ruixat també a partir del migdia cap a l'Alt Empordà. I atenció amb el fenomen del torb. La suma de la nevada amb el vent farà que hi hagi aquest fenomen que redueix clarament la visibilitat, per tant, molta precaució avui a muntanya. És millor no sortir amb aquestes condicions. I les temperatures al migdia semblants a les d'ahir, entre els 13 i els 18 graus, excepte el Pirineu, on quedaran més frenades. I els propers dies, doncs demà encara començarem el dia amb nevades al Pirineu, algun ruixat cap a l'Empordà, la resta cel mig ennuvolat i amb ventades als extrems del país. Dijous farà més sol, divendres caurà alguna gota en punts de la costa i al Pirineu i el cap de setmana baixa una mica més la temperatura.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4 minuts i les 9, 3 dones més acusen el cineasta de Madrid, Carlos Bermud, de violència masclista. És el director de pel·lícules com Mantícora o Magical Girl i que el 2014 va guanyar la Concha d'Or al Festival de Sant Sebastià. Segons explica avui El País, el seu testimoni se suma a 3 dones més que també van denunciar casos de violència masclista. En aquest cas, les víctimes serien un artista, una gestora i una actriu. Segons el relat de les dones, va passar entre l'octubre del 2012 i aquest gener. En tots tres casos, Bermud les va obligar a mantenir relacions sexuals violentes sense consentiment. Cap d'elles ha volgut donar identificació ni tampoc van denunciar el cas abans per por patir represàlies professionals. A Ciutat Real han detingut la mare i el padrastre d'una nena de 12 anys a qui pretenien obligar a casar-se a canvi de 3.000 euros. La investigació va començar el gener quan la Guàrdia Civil va saber que la nena havia dit que no volia ser a casa perquè la mare la pagava constantment. Els agents van comprovar que la nena no anava a escola i que la família l'havia donat de baixa del centre, argumentant que vivia en un altre poble. Van ser les amigues de la nena les que van explicar als agents que els pares pretenien casar-la a canvi de 3.000 euros. La Guàrdia Civil els va arrestar per un delicte contra la llibertat i en el moment de la detenció el padrastre duia 3.800 euros a la butxaca. A la nena la van localitzar en un domicili de Baza, a Granada, en un habitatge amb molt males condicions. Ara la menor està sota la tutela de la policia. Un error judicial posa en risc la macrocausa que hi ha obert als tribunals contra els Casuals, el grup radical dels Boixos Nois. Segons llegim el periòdico, l'Audiència de Barcelona ha acceptat un recurs d'un dels acusats que podria anul·lar algunes proves essencials. El tribunal ha posat límits a la còpia dels telèfons que s'han confiscat a tres dels sospitosos. Una decisió que hauria d'haver pres el jutge de Cornellà, que va iniciar la investigació, però que no ho va fer, i ara l'Audiència considera que no hi va haver un control judicial adequat. Per això, alguns indicis claus pel judici podrien quedar fora de la causa. Els membres dels Casuals es persegueixen per homicidi, segrest, extorsió, tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. En total es van detenir 27 persones, algunes d'elles a la presó, ja són a la presó. Després de setmanes de negociacions entre Israel i Hamas, sembla que un nou alto el foc a Gaza és a tocar. Així ho ha assegurat el president dels Estats Units, Joe Biden, fa unes hores.
Espero que aviat, espero que passi a finals de setmana. Almenys això és el que em diu el meu assessor nacional de seguretat. Em diu que estem a prop, som allà, però encara no hem tancat l'acord. La meva esperança és que dilluns vinent tinguem un alto el foc.
És cridaner perquè Biden ha respost a aquesta qüestió amb un gelat de xocolata amb menta a la mà. Els periodistes li han demanat enmig d'una visita a una gelateria de Nova York. L'alto el foc implicaria aturar els atacs temporalment i intercanviar presos israelians amb palestins. I a Rússia, l'entorn d'Alexei Navalny assegura que l'estaven a punt d'alliberar en un intercanvi de presoners amb Alemanya, assegurant que l'acord estava pràcticament tancat i que incluïa que Berlín deixés anar un sicari rus condemnat a cadena perpètua. Creuen, però, que a última hora el Kremlin hauria canviat d'opinió i hauria ordenat l'assassinat de Navalny. En 20 segons tornem per parlar de quatre coses més i la tertúlia.